La taula de l'Evangeli.
Hola, bon dia i benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Un diumenge més escoltarem i comentarem les lectures de la missa per a vostès. Avui, concretament, de les del diumenge 33 de durant l'any. Ens acompanyen com a tertulians, com aquests dos darrers diumenges passats, doncs, Joan Massa, exsecretari del bisbe d'Urgell com a copríncep. El saludem, Joan Massa.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser aquí de nou. I també en Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Joan Pous, benvingut. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 33 de durant l'any és del llibre dels Proverbis i del capítol 31.
Que en té de valor una bona esposa? És molt més preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia. No són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la vida el farà feliç i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Prens a les mans la filosa i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents. L'encant és aparença, la bellesa s'esvaeix. L'esposa que creu en el Senyor és la que val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball, que la seva obra l'elogii davant de tot el poble.
El llibre dels Proverbis acaba amb aquesta lloança de la dona, tal i com era entesa en el món jueu. Dona per molt aquesta lectura. Doncs, tertulians, ja teniu la paraula.
Sí, bé, primer s'ha de dir que és molt bonica. És una alabança a l'esposa, però també, diria, a la dona, en general, sempre. Evidentment la situa amb uns costums que ara, avui dia no s'usa l'ús ni es fila ni es fa aquestes coses, però bueno, vull dir, és la forma de fer de ser útil, de treballar, i sobretot et reflexa aquí molt una persona amb un gran criteri, amb una gran saviesa i un gran seny, aquesta persona, que és el que fa feliç en els quins, no l'home sol, sinó en els quins l'envolten, no? Per tant, és tots els guanys que en trobarà és gràcies a aquesta manera de ser, que és una persona responsable, abnegada, etcètera, no? Llavors diu, l'encant no és l'aparença ni la bellesa, vull dir, no és quan té 20 anys, sinó que és aquesta persona, quan tindrà 60 o 70 o 80, seguirà sent la mateixa persona, útil, encara més, potser amb més delicadesa, no? També fa una alabança molt gran pel seu treball i també que és una persona caritativa, no? Obre les mans als pobres, allarga els braços als indigents. Tota aquesta manera de ser d'una dona com cal, diríem així, és el que parla del llibre dels Proverbis. És unes alabances molt boniques. Potser aquesta sí que les haurien de contextualitzar més, pensem que estan escrites fa molts segles, però vull dir, la filosofia és la mateixa, és l'alabança d'aquesta persona o d'aquesta dona, de totes les persones que són responsables davant del seu ambient familiar i de la seva vida.
Sí, sí, les hauríem, diu bé el Joan, les hauríem de contextualitzar avui, però en el fons això és el que ha passat, la dona forta, el poema de la dona forta, no? Que és el final, com deies tu, Maria, el final del llibre dels Proverbis. Clar, la paraula proverbi ja ens ho diu, és a dir, aquest saber i aquest què fer sapiencial de la literatura que ha anat passant, no? De segles en segles, segurament, doncs, potser des del rei David, vés a saber, des del rei David, doncs l'administració, per dir-ho així, l'administració jueva, d'alguna manera o altra, que s'explica i condense les maneres d'actuar a partir de models o a partir d'in paraules o d'un proverbi. I és bonic, perquè en el fons és això. Si avui dia potser ens podrien, alguns podria acusar, i algú que ho fa, aquí hi ha un feminisme, hi ha un masclisme, per dir-ho amagat, no. És a dir, agafat des del punt de vista simbòlic. I el text és magnífic.
Home, verament que si agafes amb les concepcions actuals de lo que és el feminisme i el masclisme, primera hi ha moltes cartes de Sant Pau que estarien prohibides avui dia, perquè Déu-n'hi-do. Però bueno, s'ha de pensar que cada època també té les seves, la seva manera de pensar i les seves allò, tot evoluciona en aquest món.
Sí.
Però tampoc t'has de fixar exactament que aquí com que la dona que lava, que és tan fantàstica com està dient, és un acte de submissió en l'home. Ella fa coses per fer el feliç. La persona que fa coses per fer feliços els que els envolten no és submissió, és el contrari. És amor, és estendre's en els altres. Per tant, més aviat converteixes en els altres els submisos teus. Per què? Perquè necessiten tant i lògicament t'han d'estimar tant per tot el que ets i el que fas. Jo crec que això és feminisme.
Sí, sí, també ho és. I a la vegada també la dimensió que tu, Joan, també has fet referència, perquè diu, obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents, és a dir, caritativa, l'amor una vegada més com a dimensió de la comunitat, per dir-ho així, ens hem de fer responsables de què és el que li passa al teu germà, com està, i al pobre, el pobre en totes les lletres, és a dir, aquell que no té res, que avui dia hi hauria molt a dir en la societat, en les societats que vivim, en els inicis del segle XXI, ja no, en el primer terç del segle XXI, el que vindrà endavant no ho sabem, però...
Però també hem de pensar una cosa, que avui dia potser no hi ha tant la pobresa material, perquè l'Estat té uns mecanismes d'ajuda, del que sigui, però pensem que també hi ha el pobre de la persona gran que està sola,
també.
Que potser aquest és el pobre avui dia, de la gent que està en un hospital o en les residències i que està, no va veure ningú. Anar-hi i fer això és un acte
de caritat,
de caritat sí, però, mort, però sí. És de donació. Per tant, sí, sí. És assistir al pobre en aquest cas, perquè pot ser molt ric, però el estar sol i això pues, ja no té aquella l'efectivitat que necessita. No?
Sí, sí.
Per tant, avui hi ha moltes maneres de poder fer caritat sense ser de forma pejorativa. Vull dir, no és allò de donar la monedeta.
Mm. No, i el temps...
Una de les coses que s'acusa molt, l'he llegit a vegades els diaris, la gent que capta pels carrers de les ciutats i això, és que es queixen molt de que la gent no els mira. No que no els hi donin monedes, perquè els hi donen monedes, poder, però no els mira. El voler allunyar-se. Sí, els allunyar com si no existissin. Això els ofèn més que no pas que els hi donin o no els hi donin una moneda. Vull dir que falta aquest punt de caritat. De caritat vol dir amor.
Sí, sí.
És això.
Joan. És veritat, perquè el temps, deia abans, el temps és un valor molt preuat, i per tant donar temps, que deia el Joan, és a dir, anar la gent gran que viuen sols, o la gent gran que estan en hospitals, o que estan en asils, que és, pot ser, no dic que ho sigui, però pot ser una forma moderna de pobresa, per dir-ho així, de la pobresa que n'hi ha, d'aquesta, diguem-ne, la pobresa material, del pobre que no té res.
Pobresa vol dir que et falta coses.
Sí.
I si et falta companyia o et falta amor o et falta això, ets pobre.
És pobre, sí. Ara, l'altre també hi és, Joan. Jo també... Jo n'hi conec...
Clar, n'hi ha,
jo n'hi conec...
Desgraciadament hi ha molts.
Sí, que no tenen res.
Ja no parlem del món, només aquí, en la mateixa nostra ciutat.
Sí, sí, no parlem del món, efectivament.
Però a vegades potser agraeixen més la mirada...
Sí, que els diners.
Que els diners.
Sí, sí, totalment d'acord.
El que diguem.
I després una segona reflexió que hi fa els proverbis és quan diu que l'encant és aparença. És allò dels 20 anys que deies tu abans.
La bellesa se'n va.
Se'n va, exacte.
El que deia el Capri, no?
Sí, sí.
L'amor se'n va però ella es queda.
Sí, exacte. I la bellesa s'esvaeix. Per tant, no és aquí. No és la dona aquesta la que promociona... Els proverbis, ho vol promocionar els proverbis, exacte.
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Segona lectura. És de la primera carta als Tessalonicencs i del capítol 5è.
Germans, no cal que us escrivim quan i a quins moments arribarà el dia del Senyor. Vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensaran que tot està en pau i ben assegurat quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la dona que ha de tenir un fill, i no se n'escaparà ningú. Però vosaltres, germans, que no viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor. Per això no hem de dormir com els altres, sinó vetllar i viure sòbriament.
La comunitat de Tessalònica creia imminent el retorn del Senyor. Pau els adverteix que no se sap quan això succeirà. Vosaltres tampoc ho sabeu.
No. Però a veure, aquesta lectura de la carta aquesta de Sant Pau lliga moltíssim amb tots els evangelis que hem llegit aquests dies. Tots estan dient a veure com ha gestionat els talents, perquè ve l'amo de cop, sense esperar-ho. L'esposa, a les 10 donzelles, també arriba a la nit, a mitjanit, arriba tard, inclús. Vull dir, no saps mai l'hora que vindrà. Bueno, tots ens passa igual, no sabem el dia que morirem. No sabem el dia ni... No sabem el dia que naixem, perquè clar, no t'entenem de res, ni el dia que morirem. Són els dos fets més importants de la teva vida, no te n'enteres. Aquest és el tema.
Fem una protesta.
No, és que, en veritat, no te n'enteres i, a més, tenen moltes similituds, vull dir, l'un amb l'altre. Sí. Tots dos estàs dependent dels altres, vull dir, totalment, perquè estàs invàlid, tu ets recent nascut, vull dir, moltes similituds, i són els moments importants i no d'allò. Però llavors aquí et torna a dir, Sant Pau, home, estigues preparat, el mateix que et diu els evangelis, esteu preparats amb oli, haver gestionat bé les coses, etc etc. Vull dir, aquest avís constant que t'han fet, i Sant Pau remarca aquest fet d'estar preparat, vull dir, no vol dir que estiguem desperts dia i nit, però sí que almenys que estem preparats, sigui l'hora de dir, perquè no saps l'hora que vindrà, que vindrà el teu final o la fi del món, diguem-li sí, com vulguis, no? Vull dir, sí, això sí. No ho saps, per tant, estigues preparat, que no et sorprengui, que no et sorprengui una cosa que...
Sí, en parlàvem els diumenges passats d'això, és a dir, que està als orígens, l'inici del cristianisme, és una de les preocupacions de les primeres comunitats cristianes en relació amb els jueus o en relació amb els grecs, per dir-ho d'alguna manera, que hi havia. Però en el fons és això, la vinguda. Hi ha una nova vinguda, per dir-ho, és a dir, superar d'alguna manera o altra l'apocalíptica aquesta jueva, per dir-ho així. No? I ressona això en aquests textos. Nosaltres què hem de fer? És a dir, no la sabem, però el que hem de fer és que no ens agafi, és a dir, el lladre, esclar, ningú està despert. Si el lladre no avisa en el sentit de dir, escolta, et vindrà a robar a casa avui a les 3 de la matinada, on ja estàs preparat i l'esperes a la porta. Per tant, el estar preparat vol dir això, és a dir, deixem-nos d'apocalíptica jueva en el sentit Déu vindrà, però no sabem, ressuscitarem, com ja ens ha dit el diumenge passat també, ressuscitarem en Jesús, de la mateixa manera que ell va ressuscitar. Déu se'ns endurà, per dir-ho d'alguna manera, a la glòria. I, per tant, el preparar-se, el estar preparat, el estar a l'aguait, no és... És un encoratjament a l'esperança, és a dir, no patiu, no tingueu por, no, això no ve d'avui per demà, però sí que a la vegada heu d'estar a punt, perquè pot ser a qualsevol moment, com la vida de cadascú de nosaltres.
Però no solament és el... l'armagedon, el final de tot, no. Però la mort de cada un de nosaltres és això, també. Sí, per tant, no dius, estigues preparat per tu mateix. I això passa cada dia, està passant ara mentre fem un programa de ràdio i ha passat ahir, abans d'ahir, i demà passat. Vull dir que això és contínuament normal. Hi ha gent que està potser més preparada de cares a la mort i d'altres que no. Quanta gent hi ha que mor en accidents, que mor en moments que ni s'ho pensa, que és en plena joventut, que és una verdadera estafa morir-se de jove, per mi, però bueno, passa, està passant. Allò que diu, de jove se'n moren molts, però de vell no en quedem cap. Això és veritat. Però almenys tenir aquesta consciència de tenir les coses bé. Molta gent també no fan testament, per exemple, i això és origen de raons després dels assadells. Sí. Això no està preparat per l'abans. Si una persona és conscient, ho deixa tot arreglat perquè hi hagi poques raons, perquè hi hagi harmonia, perquè hi hagi pau absolutament amb totes les coses. Vull dir que moltes coses es poden preparar amb temps i crec que és el que s'ha de fer, no? I està disposat, no? S'explicava la nena, si era Sant Lluís Gonçaga, que jugaven allà al pati una colla, i diu, oh, si vinguessin ara i diguessin que ens hem de morir, què faria? Diu, oh, jo m'aniria a confessar, jo aniria a fer això, i Sant Lluís Gonçaga va dir, diu, jo seguiria jugant, perquè ja estava preparat.
Vull dir que és això,
és l'estar confiança en Déu i tenir la consciència neta i que no t'hi quedi res per fer.
Sí, la mort, com deies, Joan, amb l'exemple del testament, la mort a la societat nostra continua sent encara...
Por. Sí. No existeix. La ignoren,
exacte, no existeix. No és present enlloc. I, com bé dius, la veiem constantment cada dia d'una manera directa o indirecta, no diguem ja més enllà de les guerres i d'aquestes coses. Per tant...
Però aquests almenys esperen que sí, que els hi pot caure una bomba al cap. Però els altres, els que estem en societats en pau, no, els que ve la sorpresa.
Sí. Per tant, és a nivell individual, efectivament, com el Joan Pous també indica, és el viure cadascú de nosaltres en un estat de vetlla, però personal. És la meva vida i és la meva mort.
Ser-ne conscients.
Ser-ne conscients.
Cada dia.
Sí, és així.
I donar gràcies perquè, en definitiva, cada dia és un regal per poder viure l'Evangeli, créixer en l'amor a Déu, als germans, etcètera, etcètera.
Si ets conscient del teu final, poder vius més intensament el dia a dia. També és un avantatge que té.
Bé, doncs, què us sembla? Continuem endavant? Sí?
Molt bé.
Vinga.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara ja anem per l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 25, però farem una versió breu.
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola. Un home que se n'anava fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà 5 milions, a l'altre 2 i a l'altre 1, segons la capacitat de cadascú. I se n'anà. Al cap de molt temps l'amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el que havia rebut 5 milions, portà també els 5 que havia guanyat i digué: «Senyor, m'havíeu confiat 5 milions i n'he guanyat 5 més».
Bé, com deien, doncs hem hagut de fer la versió breu perquè, doncs, clar, en un programa de ràdio també... no dona permès, si volem comentar-la també, que és el que desitgen i esperen els nostres agents, perquè, en definitiva, a l'Església, a la celebració, doncs, l'escoltaran i també a casa la poden llegir. Doncs aquesta paràbola dels talents té una forta ressonància escatològica, insistint en la tasca que cadascú rep en aquest temps d'espera de la vinguda del Senyor. Tornem-hi, el que dèiem abans. Sí. Per tant, torneu-hi.
Sí, és una molta similitud dels tres evangelis d'aquest últim... Pensem que és l'últim diumenge de l'any, ja, aquest, eh? Perquè el pròxim és el Crist Rei, però ja començarà un any nou, eclesiàsticament, que és el temps d'Advent, no?
Sí.
Però ja entrem dins de l'any que ve, diguem-ho així.
Exacte.
I un nou cicle litúrgic.
Un nou cicle litúrgic, que és allà on comença precisament el diumenge primer d'Advent, que serà aquest any, sembla que és el dia 1, que serà, és el dia més, el diumenge més a prop de Sant Andreu, que és el dia 30 de novembre. Per tant, vull dir, aquest és el final de l'any, i per això tenen una certa similitud els tres evangelis.
El 3 de desembre, Joan, el 3 de desembre.
Sí, igual, més o menys. Pues tenen una certa similitud aquests tres últims diumenges, evangelis dels últims diumenges de l'any ordinari, diguéssim, no? El dels talents, a veure... Déu dona a cadascú les seves facultats, allò que parlàvem també de la saviesa, etc. Tothom té un coneixement i unes possibilitats de fer les coses. Hi ha gent que gestiona els dons que li ha donat Déu molt bé i els hi retorna, o pugui retornar aquests dons el dia que et crida, el dia que ve l'amo, que és el dia que et mors, diguem-ho així. N'hi ha un que li dona molt, I li aporta molt, el segon li dona menys, però també li dona i li aporta molt, i el tercer, que deu ser un gandul i un tontet, li en dona un i no li aporta res perquè l'enterra. Vull dir que hi ha gent que no fa servir gens les seves facultats, passen per la vida sense pena ni glòria, diguem-ho així.
Amb por, aquest devia tenir bastant por, per si li passa alguna
cosa. Por i gandul i poca feina, això devia ser... I ja dic que això hi ha gent, d'aquesta també en coneixem molts, que hi ha gent que passen per la vida sense pena ni glòria. Dius, bueno, mira, tot, ja, ja n'hi ha de tot, no? Però, al voltant, és aquesta comparació dels talents que fa amb les diferents possibilitats, les capacitats de cada persona, no? Això és lo important, la gestió del que fa cadascú amb les capacitats que Déu li ha donat. O sigui, amb comportar-se amb la família, amb profit amb la societat on viu, allà on sigui, ho ve, que no foti res. És la diferència.
Joan Massa.
I el text llarg, Maria.
Sí.
Doncs sempre em va fer pensar, també, perquè m'ha sorprès, sempre us he dit la veritat, eh? I si em permeteu, llegiré el
sí, sí.
Final. Aquí, preneu-li el gandul, com diu molt el Joan. Preneu-li aquest milió, aquí he fet la traducció en diners dels talents, preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té 10. Primera pregunta. No, l'hauria pogut donar al qui en té 5, però bueno, deixem-ho estar. Perquè els qui tenen els donaré encara més. Aquí és on vull anar. Els que tenen encara... Els qui tenen els donaré encara més i en tindran a vessar. Però els qui no en tenen els prendré fins allò que els queda. Sempre m'ha fet pensar molt aquest text, perquè és fort, eh?
Sí, sí. I quina conclusió he tret?
No ho sé.
O no l'has tret encara?
No, perquè l'esperit, és a dir, el missatge general s'entén, és a dir, sí. és diàfan i és clar a les capacitats i als talents que cadascú té, les has de fer treballar. Però allò de que el pobre, el gandul aquest, que el poc que té, fins i tot allò li prendran, dius, home, aquest pobre desgraciat.
Bueno, no es pot agafar amb el sentit monetari de la cosa, ni de la riquesa d'allò, perquè llavors seria una mica injust en el pobre que li prengui el que té. En aquí es refereix als talents, no als milions, als talents,
sí,
diu.
Sí, sí.
Però jo no diria la moneda que es deia talent, sinó el talent natural.
Les qualitats.
Sí. La persona que ha sigut un perfecte gandul, inútil, que no ha fet res, li prendrà hasta allò que té. És perquè diu, no t'ho mereixes. No. En canvi, la persona que ho ha sabut gestionar, que ha sigut més... Pues, poder ha sigut més pobre que aquest... I ho ha gestionat més bé, i aquell li donarà el doble, perquè s'ho ha guanyat més bé. Ja està.
Sí, sí.
A veure, Joan Massa, tu cap a on anaves quan has dit això, que és quelcom que t'ha fet pensar molt de temps?
No.
Com ho conclouries, si és que ho pots fer, clar?
Hi ha uns grans sociòlegs, que ara no ve el cas, això en diuen l'efecte Mateu. No sé si ho he llegit a vegades als diaris, l'efecte Mateu. És a dir, un professor d'universitat, fa un científic, perquè el món de la ciència encara és millor que en el món de les lletres, fa un descobriment. Bueno, l'ha fet ell o l'ha fet el seu equip? Ah, pel mèrit se l'emportarà ell, el Premi Nobel li donaran a ell. A l'altre, que ha pencat segurament més que ell, aquest pobre, això no vol dir, això no dic que ho digui l'Evangeli, eh? Cuidado, jo dic la versió que els sociòlegs, sobretot sociòlegs americans, hi han tret d'aquí. És a dir, l'efecte Mateu. A Castella, quan jo hi estudiava, a Salamanca em deien això, l'efecte Mateu. Diu, aquest que li han fet d'uno, a este li han aplicat l'efecte Mateu. Digo, ¿por qué? Porque la tesis no la ha hecho él, pero como que él es el presidente, no sé qué, se lo han dado a él. És a dir... Però això és un desviament, eh?
Això és una visió material.
Sí, i és un desviament.
Com la dels diners, diguem-ho així. Però jo aquí, en aquest cas, ho entenc més com una cosa, doncs... De moral de Jesús, que diu, bueno, la persona... que siguin pobres, inclús, ha treballat, s'ha esforçat, ha tirat endavant una família amb totes les dificultats, ha fet això, aquest es mereix el doble. I aquest altre, que tenia era riquíssim, i no sé què, però ha sigut un pa mort tota la vida i un candol, però aquest li fotré tot el que té i ja està.
Sí, és això.
Et sembla, Joan Massa, que això que diu el Joan Pous és
correcte?
Jo hi
estic d'acord, sí.
Si no, digues-li ara, eh?
No.
I si no, calla per sempre.
Sí, si no, calla per sempre. No, això vull dir que ha tingut un desviament, des del punt de vista... Des del punt de vista de la sociologia.
Perquè es busca de seguida la part material. És clar, de seguida, pues, això que dius de la Universitat de Salamanca és un anàlisi econòmic. Igual que pugui ser. Però jo penso que aquesta persona, els del 10 talents i els 5 talents, poden ser gent molt més pobra que el que li tenen un. Perquè estem parlant de la capacitat d'aquesta gent de gestionar el que li han donat.
Cert.
Hi ha gent que és molt pobra, però ha sabut sacrificar-se, tirar endavant una família... i aquest mereix els 10 talents.
Sí, eh? Sí. I la lectura que, és aquesta.
D'altres que són grans aristòcrates d'urgent multimilionària que han sigut uns mandarres, sí. Però aquests els hi prendré.
I els fills també, que els hi han comprat de tot el que també, volia, també. Els millors també cotxes, surten, millors rellotges.
N'hi ha que surten bons i n'hi ha que surten
sí,
també.
Sí, però diguem que aquells que no surten bons... O que
però els hi prendrà aquest... tots.
Fins i tot no fa gaires dies llegia, tornant amb això, llegia en un diari català, que el feminisme s'està reivindicant la presència de la dona en moltes pintures de grans pintors homes.
No, això, sí.
A llavors diuen, els hi van prendre, l'efecte Mateu també, no. A la pobra, amb aquesta, li van prendre el mèrit i el van donar amb ell.
Això no és, no és per efecte Mateu, això és un mangante i un machista. Però això ha passat amb la música, amb la pintura i amb totes les coses. Les dones sí, sí. Les han marginat sempre.
Sempre, però exacte.
Bueno, arreglem una mica, va, no, no acabem el programa així. Joan Mas, arregla una mica això que estem dient ara. Com ho podíem... O sigui, quin sentiment creieu que hem de transmetre? O sigui, ella ha dit masclisme, no? Què podíem bueno, fer? Com a cristià?
No. Jo no dic que transmetem.
No, però...
I és, que, i és al darrere, això.
I està sortint el tema.
Té raó, sí, sí. Però això és una derivació sociològica del text. Del text de l'Evangeli de Mateu, és a dir, parla de la capacitat.
De el canvi el masculí pel femení, doncs els talents amb una dona, els cinc talents amb una altra, i et servirà el mateix.
Exacte. Dir,
no ha de ser precisament un home.
Exacte.
Bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del programa, en el que hem comentat per als nostres oients, contentíssims de fer-ho. El diumenge... 33 de durant l'any, a litúrgia, el missatge litúrgic d'aquest diumenge. Hem d'agrair-ho a Joan Pous, gràcies, Joan.
A vosaltres.
També al Joan Massa, gràcies, Joan. Gràcies. I també agraïm a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la realització tècnica del programa, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i també recordar-los doncs, que a la direcció i presentació hi ha la Maria Marín, la que us parla. Agraïm també, com no, diumenge, darrere diumenge ho fem, els missatges de correu electrònic que els nostres oients, vostès, ens envien a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Esperem aquí els seus missatges doncs, amb suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho, de debò. També els desitgem que acabin de passar un bon diumenge i ja saben que diumenge vinent tenen una cita aquí, a Ràdio Estel, en aquesta sintonia. Una abraçada. Adéu-siau.